Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope. Mira, més puntuals que mai. Falten 3 minuts per les 12 i 20. Teníem ganes, saps? Estem a la meitat de la setmana, dimecres 7 de novembre del 2018. Hores d'ara, per cert, amb 13 graus a la ciutat de Lleida. El que farem tot seguit és buscar la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el Joan Queral, regidor de Sostenibilitat i de l'Ajuntament de Lleida, i amb ell parlarem d'aquesta prova pilota que ja va començar aquest dilluns de la recollida selectiva porta a porta a dos barris de dos zones de la ciutat de Lleida. També l'entrevista a Cosme Polita amb el Cosme Garcia i la finestra dels records, que l'obrim sempre amb el Joan Bellmunt per arribar a la una. A partir de la una tenim la Nacional 240, parlem d'oci, propostes d'oci, tant de Lleida com de Tarragona, per posar-t'ho difícil, per omplir aquesta agenda, que segur que ja tens ben plena de cara al cap de setmana. Doncs nosaltres encara et compliquem més la història amb bones propostes. I a 2:15 parlem de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà, David Casero. Avui parlem de la mobilitat, o sigui, dels vehicles personals de mobilitat, és a dir, dels patinets elèctrics, per entendre'ns, que són més els que entren dins d'aquesta categoria, però avui ho farem amb el president de l'associació MVP Lleida, que agrupa, doncs, usuaris de patinets i que, evidentment, estan en contra de la modificació d'aquesta ordenança de l'Ajuntament de Lleida que restringeix l'ús dels patinets als carrils bici i a les zones 30 de Lleida. En fi, abans de tot això, previsió meteorològica, com sempre, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. En les properes hores anirà aclarint-se més el cel a les comarques de Lleida, menys al Pirineu, on encara podem tenir algunes precipitacions febles amb neu a partir dels 1.800 o 2.000 metres avui. Ha anat pujant la cota, també pugen avui les temperatures màximes, que arribaran a marcar 15 graus a Lleida, també a Tàrrega, a la Seu d'Urgell, 16 graus a Balaguer i 12 a Viella. El vent continua bufant suau i de l'oest. Demà, dijous, tindrem alguns intervals de núvols al matí, a la tarda es taparà altre cop i esperem precipitacions que aniran extenent-se d'oest a est del territori, que al Pirineu seran localment fortes, amb una cota de neu que tornarà a pujar, partirà dels 1.600 i arribarà als 2.000 al llarg del dia. Les temperatures no variaran molt, amb mínimes de 5 a Lleida i Balaguer, 6 graus també a Tàrrega i 1 grau a la Seu o a Viella. El vent continuarà suau, variable, amb tendència a bufar de l'est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs ara que comencem l'actualitat informativa parlant de que l'Audiència de Lleida ha condemnat a 5 anys el pare i a 3,5 anys la mare de presó, el pare i la mare de la Nàdia, per estafar més de 400.000 euros. El tribunal no es creu la versió dels progenitors i assegura que la menor no tenia cap risc imminent i per la seva vida, i no es va fer cap tractament mèdic a Houston, com sí que van afirmar durant el judici. Ha quedat provat, per tant, han de tornar aquests 402.000 euros. Denunciat un funcionari de la presó de Ponent acusat d'abusar sexualment d'un intern. Suposadament li va exigir favors sexuals a canvi de facilitar-li drogues i un telèfon mòbil. Demanen un any i 10 mesos de llibertat vigilada a un menor detingut a Lleida en la protesta per la detenció de Puigdemont. El judici serà el 14 de novembre i el CDR han convocat una concentració davant dels jutjats per donar-li suport. Detingut també per robar peces metàl·liques en empreses de l'Urgell i el Pla d'Urgell. Els Mossos van identificar el presumpte autor dels fets després que vengués 276 quilos d'acer sostret a una deixalleria. I també demanen 3 anys i mig de presó a un home acusat de no pagar el lloguer d'un hotel que gestionava a Rialp. El propietari de l'establiment denuncia també que l'acusat es va endur mobiliari i que va causar danys a l'immoble per valor de més de 400.000 euros. A la Diputació de Lleida, la número 2 de Joan Renyer quan preside a la Diputació, Marlene Minguell ha deixat el càrrec de delegada de Protecció de Dades, al qual va accedir per decret. Continuarà sent coordinadora interna. La renúncia es va conèixer l'endemà que Esquerra demanés a l'equip de govern del PDeCAT que apartés els investigats pel cas Boreas de càrrecs de responsabilitat política. I aquest matí un tren de Rodalies no ha pogut sortir de Cervera, concretament el tren que havia de sortir a les 6:55 perquè uns grafiters han pintat la cabina del maquinista. S'ha donat servei alternatiu per carretera. I ahir coneixíem la notícia de que el Museu de Lleida prepara un llibre sobre el procés del dia en el que van haver d'entregar les obres d'art a Sixena. De fet, el Museu de Lleida va contractar un fotògraf perquè documentés amb fotografia i vídeo tot el procés, tot el que va passar dins del Museu de Lleida. No pas d'amagat, sinó que se sabia. I en canvi ara, l'Ajuntament de Sixena ha sol·licitat al jutjat d'instrucció número 1 d'Osca la confiscació i destrucció de les imatges que van ser gravades a instàncies, com dèiem, del Museu de Lleida durant l'operació judicial i policial que va permetre el trasllat de les obres. El museu va contractar, com dèiem, aquest fotògraf amb la finalitat de documentar tota l'operació del trasllat de les obres en litigi. En fi, que parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
D'acord, ara amb el cotxe. Porteu el Tucson per la foto amb el model.
No hi és!
Com?
Que l'han venut.
Normal. Un Hyundai Tucson Diesel amb un descompte de fins a 7.500 €, és lògic que es vengui fins al de l'anunci. Últimes unitats en estoc. Finançant amb Banc Cetelem S.A.U. fins al 31 d'octubre. Més informació a Hyundai.es.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs mira, amb esports, parlem de futbol i parlem de la part econòmica. I és que el Lleida Esportiu ha presentat un nou patrocinador coreà que aportarà 150.000 € al club fins a l'any 2020 de manera anual. L'empresa es diu alfavall.ai. I també a Penelles, és una notícia doncs, que fa referència a Marc Márquez, per això la incloem dins dels esports. Ja sabeu que a Penelles estan doncs, fent art a moltes façanes d'edificis, que us aconsello que aneu un dia, parqueu el vostre vehicle i us passegeu. Però des d'aquesta setmana n'hi ha un de nou que té com a protagonista Marc Márquez, el poble. Recordem que s'ha fet famós pels murals. Ha incorporat ara una de les seves parets la imatge del 7 vegades campió del món Marc Márquez. Es tracta d'una obra de l'artista Cram i que va necessitar 30 hores per realitzar-la.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ara sí, ja que està amb nosaltres ja Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I ja sabeu que el que fem ara és, amb 2-3 minutets, recordar que passava fa 25 anys, que això ens diuen que va molt bé, de seure'ns un moment o d'intentar fer memòria. Doncs mira, tal dia com avui, un 7 de novembre, però de l'any 1993, Mari Carmen.
Pues Andorra va confirmar en aquesta data el seu desig d'integrar-se a la comunitat internacional. El president va manifestar que el país havia deixat de ser un feu medieval i les va fer aquestes declaracions, el senyor Carribas, les va fer precisament a la UNESCO. O sigui que van ser unes declaracions importants perquè Andorra ja doncs, volia integrar-se a la comunitat internacional. L'any 1993, també, el del que estem parlant ara, 10 pobles de Lleida estaven entre els de més renda per càpita. És que tenien més renda per càpita en aquells moments. Es tractava de petites localitats, bàsicament agrícoles. Catalunya comptava amb un total de 42 municipis. L'anuari de Banesto destacava el Cogul i la Floresta, a la comarca de les Garrigues. Per contra, Ponent registrava 9 localitats amb el menor poder adquisitiu. O sigui que hi havia el contrast, eh?
Sí, sí.
El 85% dels lleidatans pagaven voluntàriament a la paeria durant el primer trimestre de l'any, segons l'informe de tresoreria que es va donar a conèixer en la reunió de la Comissió de Govern de l'Ajuntament, que presidia aleshores l'aleshores tinent d'alcalde Maria Burgués. Aquesta mateixa comissió, presidida per Maria Burgués, va projectar un centre per a nens a la població, petita població de Raïmat. Científics i humanistes van acomiadar amb tristesa el Nobel de Medicina Severo Ochoa. El bioquímic asturià va morir als 88 anys en una clínica degut a una pneumònia. sempre havia demanat mitjans per desenvolupar la ciència aquí, a Espanya, i destacava per la seva senzillesa i el seu exemple pels joves investigadors. La seva investigació i la seva esposa van ser les seves dues passions, i va morir un 6 de novembre del 1993. La caravana de l'Esperança va sortir de la Seu d'Urgell en material pels nens afectats per Txernòbil, recorden?
Ah, sí.
Un camió, 5 persones i la doctora Nadia Coats, una dona molt, molt humana, doncs va anar en aquesta caravana de l'Esperança. Bielorússia comptabilitzava 600.000 nens contaminats per l'accident nuclear. Un dels camions es va quedar a l'hospital de Mostar. L'horror de la nuclear continuava viu, segons els que van poder ser presents allí, van anar amb aquesta caravana de l'Esperança, i després ells van explicar el que havien vist. Va ser terrible. I acabem parlant d'Ipcena, que volia denunciar la creació d'una pista a la zona de Prat de Basies, al terme municipal d'Odèn. Consideraven que les obres s'estaven realitzant sense autorització. L'actuació podria danyar greument la fauna animal i vegetal d'aquesta zona.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Fins demà.
Esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle. Y esto es lo que escuchas cuando caminas por la calle con el seguro Vida Movida del Corte Inglés Seguros.
Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. Descúbrelo en el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem anunciat avui al principi del programa, parlarem amb el regidor Joan Queralt, regidor de l'Hàbitat Rural i la Sostenibilitat. Regidor Joan, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, Ricard?
La veritat és que aquesta és la setmana, suposo que la preparació doncs, és de les darreres setmanes, dels darrers mesos, segurament, però aquesta és la setmana en la que s'ha engegat la prova pilot de la recollida selectiva porta a porta a dos punts de la ciutat de Lleida, com són Vilamoncada i Ciutat Jardí. Ja ho sé que això va començar dilluns, regidor. És difícil fer una primera valoració, però no sé com han anat les coses.
Bé, mira, aviam. Estem fent... És un projecte seriós i se li està donant tota la importància que té. Jo sempre ho dic, tothom som reacis a fer canvis, no? I això suposa un canvi important amb un fet domèstic com és el de llançar la basura. D'entrada, la gent amb els canvis, tothom diu que no, no? Sí. I, bueno, pues és un tema que l'hem de vetllar i estem damunt. Ha anat bé, perquè nosaltres ahir va haver dos tècnics de la regidoria que van estar a la planta on s'aboca tot el residu, i la veritat és que la sorpresa, no sorpresa, a veure, no, ja confiàvem en que es fes bé, però no és que es va fer bé, és que el producte que es portava a la planta era òptim per reciclar. Cartró, envasos, o sigui, tot perfecte, tot anava perfecte, l'orgànic al seu lloc, molt bé. La veritat és que la gent que ho van fer molt ben fet. I això, pues, també vull aprofitar el mitjà que em brindes per felicitar-los, no? Perquè estem fent bé les coses i ho hem encarrilat bé. Però, bueno, pues ara del que es tracta és que tothom ho entengui, de que això... com he comentat amb algun altre mitjà i amb algun company teu, no? No és un caprici, o sigui, això obeeix a unes normatives europees que ens estan dient que a l'any 2020 nosaltres hem d'estar en un nivell superior al 50% de reciclatge.
El 2020?
El 2020. En aquest moment, amb els sistemes convencionals que estem aplicant, que poden ser més còmodes o menys, és igual, però no passem del 26-27%. Clar, això és no ens ho podem saltar a la torera. I això és una cosa que l'hem de fer i l'hem de portar. El 2020 estic parlant del 50%, però el 2030 hem d'estar superior al 70% de reciclatge.
Déu-n'hi-do, són xifres interessants, eh?
Són xifres interessants, clar. Què vol dir això?
Que no, no, dic que són interessants des del punt de vista de que els contenidors groc, blau i verd ens acompanyen des de fa molts anys,
sí.
I les xifres que m'estàs donant de 25-26% les trobo relativament baixes.
Sí, sí, realment són baixes, realment són baixes. Però és que això ja no solament té una... O sigui, això no solament té un retorn envers a la sostenibilitat, a l'ecologia, amb un món més ambiental i més agradable per tothom, sinó que després també té un component important econòmic. Has de pensar una qüestió. Per cada tona sense triar que s'aboque amb un abocador, a l'any 2013 es pagava 12 euros. Ara se n'està pagant 40. La comunitat va aprovar un increment lineal de 3 euros anuals. O sigui, l'any 2020 estarem pagant 47 euros per tona abocada sense triar. Què vol dir això? Que si no fiquem mesures, una, ens carregarem el món, que aquesta és la més important, i dos, que hi haurà un increment substancial amb el rebuig de les recollides dels residus. Però ja no, o sigui, jo ja no li vull donar tanta importància al tema econòmic, que la té, però sí que hem de mirar de fer alguna cosa perquè tots aquests productes tinguin una segona i una tercera vida, perquè és que si no, a poc a poc ens anirem carregant tot.
Regidor, parlaves al principi de que evidentment, i això ens passa a tots, qualsevol canvi primer costa acceptar-lo, sobretot es jutja abans de provar-lo. Suposo que la prova pilota aquesta que s'està duent a terme a Vilamoncada i a Ciutat Jardí també servirà perquè des de l'Ajuntament de Lleida doncs es vagi afinant o ajustant diferents paràmetres.
Perfecte, has fet tu la definició que n'ha de fer jo ara, no? Vull dir, precisament, se fan les proves pilots i fiquen en marxa plans de prova per anar corregint els petits errors, que, bueno, pues, si s'ha de fer, si s'ha d'augmentar la cadència de la recollida, pues augmentarà. Si la gent diu, escolta, mira, que la queixa, dius, pues mira, l'última recollida, o sigui, hi ha una recollida de matèria orgànica el divendres i l'altra no hi és fins al dilluns. Bueno, pues potser haurem de mirar d'ajustar algunes coses. Per això, pues bueno, pues jo lo que sempre, bueno, dic, a veure, complicitat, paciència, bona voluntat, anem a provar-ho, hem de buscar un sistema per arribar a aquestes ràtios de reciclatge. Aquest, has de pensar que ja hi ha 900, crec que són 930 poblacions a Catalunya, o sigui, 947 poblacions a Catalunya que estan fent la recollida porta a porta, i a la província de Lleida hi ha 231 municipis que ho estan fent.
Clar, aquí és on arribem al... Una cosa és on s'està provant Vilamoncada, Ciutat Jardí, que la majoria de finques són doncs d'una casa, i per tant doncs, recordem que la recollida porta a porta, jo crec que tothom ho sap, però anem a recordar-ho, al final és traure les escombraries ja classificades a la porta de casa, a la vorera,
sí.
I a Lleida s'està fent de 8 a 10 hi ha la recollida, per entendre'ns. Per exemple, l'orgànica és dilluns, dimecres i divendres.
Sí,
les de, el que fins ara anomenaven plàstic, ara ja no és plàstic només, és plàstics
i cartrons. Sí, és el multiproducte. Mm-hmm. Sí.
És dilluns i divendres, i després entremig doncs, tenim també resta i sanitaris i etcètera.
Exacte. Els sanitaris es poden llançar. El rebuig, que seria el que no és reciclable, doncs, no sé, l'arena que fiques en un sorral d'un gat, la bossa d'una aspiradora, coses d'aquestes, que això sí que no té una segona oportunitat, això es treu el dimecres, que és el que menys se produeix. I el que dius tu, dilluns i divendres es treu orgànica i multiproducte. El dimecres també treus orgànica i el divendres orgànica i multiproducte.
Clar, la pregunta és això, és si això dins de la ciutat, amb blocs de pisos, amb carrers plens de blocs de pisos, és viable tal com s'està enfocant hores d'ara? És a dir, no ho sé, tampoc he fet càlculs, però la imatge que em ve és de muntanyes de bosses.
No, bueno, jo a mi, a veure, desconec quin és el sistema que s'aplica amb edificis multifamiliars o plurifamiliars, no? A veure, de fet, hi ha sistemes, no sé, a Barcelona ho estan provant al barri de Sarrià, a Girona al barri de Sant Daniel, i a ciutats com a Milà que estan fent el porta a porta. En aquest moment desconec quin és el sistema, i jo no sé si són una mena de contenidors comunitaris que estan en una part de la comunitat, no sé exactament com se fa, però bueno, aviam, simplement és veure com ho fan a d'altres poblacions, i suposo que els tècnics ja de la regidoria deuen estar ja, bueno, perquè és que la idea és de portar-ho a tota la ciutat.
Clar. Eh? Hi ha alguna normativa, a hores d'ara, a l'hora de construir un edifici en la que es prevegui aquesta història, per exemple, el tema aquest del contenidor comunitari, alguna cosa. Ho dic perquè en el seu moment, per exemple, hi havia la normativa de les plaques solars d'aigua calenta, d'aigua sanitària.
Exacte.
A hores d'ara, això s'està contemplant a nivell de normativa?
No, jo crec que no existeix cap normativa, però és tan senzill com plantejar-ho, perquè, de fet, parlant ja de sostenibilitat, a les noves construccions, als pàrquings de les cases, ja és obligatori habilitar punts de càrrega per vehicles elèctrics. Mm-hmm. No sé exactament, ara no recordo, no tinc la documentació aquí present, no? Però cada cert número de vehicles té que haver-hi un punt de càrrega, perquè s'està condonant, perquè és una evolució a la que s'hi està anant. I en el tema del reciclatge, doncs possiblement, s'haurà de prendre alguna mesura, o els arquitectes d'ara que fan els dissenys dels edificis hauran de contemplar un espai per poder acollir els contenidors aquests i tenen, perquè clar, evidentment, el que estàs dient tu, un bloc de pisos que hi ha 8 plantes en 4 plantes per casa, el que no pots fer és ficar totes les bosses d'escombraries apilades al carrer, perquè seria absolutament caòtic. Mm-hmm. I amb una imatge dramàtica, m'atreveria a dir, no?
Regidor, dues preguntes breus per acabar. La primera és, estem a la prova pilot, quin és el següent pas, o quan serà el següent pas?
Bueno, a veure, primer de tot, prova pilot, analitzar els resultats, que realment que acabi completant-se tot el que és, o sigui, Ciutat Jardí, Vilia Montcada i una part de Camp d'Esports, que també s'està aplicant aquí. Uh-huh. Veure com funciona i després, nosaltres tenim previst al cap d'un any aproximadament, llavors ja aplicar el sistema en un dels barris poblats, o Pardinyes, Balàfia, un d'aquests barris.
Val, aproximadament estem parlant d'aquí un any.
Aproximadament d'aquí un any. Val. Aproximadament d'aquí un any. I... ho podem adelantar, us pot atreçar una mica en funció de com vagi tot. I després una partida de l'horta.
Val. I després una altra cosa. Les bosses que deixa la gent estan marcades, és a dir, estan identificades d'alguna manera, o els cubells, o de moment són anònims?
Els cubets, sí, no, els cubets, les persones que han autoritzat a utilitzar les seves dades, perquè això també és un tema voluntari, nosaltres no podem obligar a ningú, però no hi ha cap problema. Bàsicament això és per poder treure, o sigui, tindre una estadística real dels percentuals de reciclatge. I, evidentment, cada xip, o sigui, cada cubell i cada pertany a un domicili. Mm-hmm. Tu pots saber si aquestes persones estan reciclant. Hi havia algú, doncs clar, que aquestes coses, quan parles de la gent, a vegades ho porten a extrems. Diu, home, sabran quin és el meu residu, quin diari llegeixo, si sóc de dreta, si sóc d'esquerra, si sóc progressista o sóc conservador. T'asseguro que no hi ha cap voluntat d'investigar la vida de les persones amb aquest sistema.
No anava per aquí, sinó des del punt de vista que hi ha algun veí que ja ha dit,
sí,
que, escolta, els que ho fem bé, tindrem alguna bonificació?
Bueno, aviam, jo sóc més partidari de premiar sempre que no pas de castigar. D'entrada, la bonificació que tindrem és que si ho fem bé, podrem mantenir el rebuig de les escombraries als preus que els tenim. D'entrada, això seria la primera. I per què no, ja t'ho dic ara, per què no estudiar algun tipus de bonificació a les persones que ho fan bé? Vamos, jo sóc absolutament partidari de primer, perquè això no a la llarga. O sigui, això suposarà un estalvi a les arques municipals. Mm-hmm. Que al fi i al cap és diner de tots, és un diner públic, és de tothom.
Doncs hem parlat amb el regidor de l'habitat rural i la sostenibilitat d'aquest porta a porta, d'aquest primer pas, d'aquesta prova pilot que s'està realitzant ja a barris de la ciutat de Lleida, el Joan Queralt. Joan, gràcies per estar amb nosaltres, bon dia.
Moltíssimes gràcies i bon dia, un plaer.
Aigües de Barcelona presenta The Zone of Hope, una exposición que nos permite experimentar mediante tecnología de realidad virtual los efectos del cambio climático en nuestro propio cuerpo. The Zone of Hope en el Círculo Artístico de Barcelona, al lado de la Catedral. Adquiere tus entradas en www.thezoneofhope.com y hasta 4 entradas gratis puedes conseguir si ya eres cliente de Aigües de Barcelona.
La qualitat del que menges no està només en el que menges. Aconsegueix amb El Periódico una col·lecció de paelles Majefesa, antiadherents, per a cuines de tota mena i amb un acabat modern. Aquest cap de setmana, primera paella per 9,95 € amb El Periódico.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Té problemes amb els bancs, inversions al Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta. Coneixes la Serre Outlet a Lleida? A la Serre Outlet trobaràs roba de dona totalment actual. Roba de les nostres botigues a preus molt atractius. Americanes, parques, jaquetes, pantalons, bluses, faldilles... Les millors peces de roba s'esgoten ràpid. Així que no deixis escapar les bones oportunitats de la Serre Outlet. Dona, a què esperes? La Serre Outlet. Doctor Fleming 11, Lleida.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ens en falten dos per arribar a tres quarts, però és el moment en el que parlem de l'entrevista cosmopolita amb el Cosme García. Cosme, endavant.
Arribem a la nostra entrevista més cosmopolita. Totes les setmanes, ja ho saben, els dimecres estem aquí puntualment perquè volem conèixer els nostres personatges i que ens atansin una mica més la seva realitat personal. Avui hem invitat amb una persona inquieta, una persona amb la qual s'ha relacionat en diferents institucions i també en diferents col·lectius, de forma especial els més desvalguts. Avui parlem amb l'Eduardo Serrano. Ell és el president de l'Associació Espanyola de la Lluita contra el Càncer. Eduardo, benvingut i bon migdia.
Bon dia.
Bueno, un home dedicat a la banca que se jubila i diu, jo vull fer més coses.
Pues sí, perquè de tindre un dia una mica atareat i de més a no fer res, pues hem de fer algo. I hem de fer algo buscant donar un cop de mà a qui més ho necessiten.
Tu vas néixer en un carrer que fins i tot ha canviat de nom.
Sí, i home, i me sap greu, perquè Sant Anastasi és el patró de Lleida i això de que ara li diguin democràcia me sembla molt bé, però m'agrada molt més Sant Anastasi que carrer democràcia.
Vas néixer sobre d'un restaurant i davant d'un diari.
Sí, senyor, al damunt de la Masia i al davant de la Mañana, quan la Mañana, el diari La Mañana estava... I, bueno, i les oficines de la Mañana les tenien per sota d'on vivia jo, que jo feia a vegades anar a buscar cafès
El senyor Mor.
Sí, ens anava a buscar cafès quan, amb 8-9 de guany, ens anava a buscar cafès al bar.
Sí, o sigui, sí. Que t'has criat entre periodistes, podem dir.
Pues sí.
O sigui, tu te'n recordes de tota aquella gent que havia, l'Emilio Romero i tota aquella gent, no?
Tota aquella gent, l'Emilio Romero, el vaig conèixer, jo era molt jove, però el vaig conèixer, sí, quan estava aquí director, sí.
Aurelio Bautista, Emilio Bautista, Manolo Molina...
Pues a tots aquests els vaig tractar, lo que passa, clar, jo era un crio, i bueno, me tractaven com a un crio, però bueno, bé, molt bé.
Era on anaven a buscar les planxes i tot això per fer els gravats, no?
Sí, senyor.
I què recordes tu de la teua infantesa? Perquè estaves al voltant de la Sagrada Família, d'una acadèmia del senyor Pont, repasos, sí. Era un carrer d'aquí, bueno...
Sí, a l'Acadèmia Pont jo vaig preparar l'ingrés pel batxillerat, el vaig preparar a l'Acadèmia Pont, i de lo que més me'n recordo, i a més te faig participar tu també, és de l'Església del Carmen i del Salón, bueno. Que era un lloc de reunió on els crios estaven, amb mossèn Ramon i demés, els crios estaven allà pues, sempre controlats i molt bé. Jo recordo amb molt carinyo aquells dies, i sobretot els pastorets al Nadal, fes per tu i demés, que me recordo quan vas agafar tu.
I continuem,
i a més que jo ho agraeixo perquè és un tema que lo tinc al cor, perquè ho fèiem allà...
Però tu vas fer pastorets?
Jo vaig fer de Diable. Sí, sí.
I què tal?
Sí, bé, bueno.
Feies de Satanàs o Lucifer?
Sí. No, feia de Satanàs, jo.
Feies de Satanàs, sí, sí. La família Rodríguez,
vamos. Sí, la família Rodríguez, sí, sí.
I també jugaves a tenis de taula.
Sí.
Però eres bo o no?
Home, bo. Jugàvem per amb Ernesto el...
Ernesto Marc.
Ernesto Marc, que era el forner que del carrer...
Del Carme.
Del carrer del Carme, pues que nos portava de més. Pues home, no jugàvem malament, eh?
Jo que penso que... Però que tenies un cunyat que jugava molt bé, no?
Sí.
El que passa és que tota aquesta gent ara està al grup de l'Alcarràs.
Sí, ara estan allà, sí, sí.
Sí, ara juguen a l'Alcarràs, molts dels que estaven, sí, sí. Elodina i tota aquesta gent, que estan... sempre recordarem, el pobre.
Estan jugant, sí, a l'Alcarràs, sí, sí. Però no jugàvem malament, no. Ho fèiem bé.
I eres un noi entremaliat? Eres travieso o no? O eres estudiós?
Bueno, los estudios me costaba una mica, perquè nosaltres a llavors estàvem més al carrer que estudiant, no? Però bueno, al final vaig treure el batxillerat i demés, i no, i vaig acabar bé.
I te vas anar a la banca?
Sí, 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 vaig fer oposicions.
Eres bancària?
Sí, vaig fer oposicions, que llavors era una sortida molt viable, i la banca de llavors no és la d'ara, eh?
Ja.
O sigui, és totalment diferent. Jo me'n recordo que quan vaig entrar a treballar, era una altra forma de treballar. Ara no m'acaba d'agradar.
Però t'has jubilat molt jove.
No, m'han prejubilat molt jove.
Ah, sí?
O sigui, m'han prejubilat molt jove perquè, bueno, ara sembla que no servim alguns. O sigui, sembla que...
La banca, jo diria, en un titular, la banca deshumanitzada.
Totalment d'acord. Totalment d'acord, per això t'he dit que quan vaig entrar jo era totalment diferent. Jo estava en el senyor Ferrer,
sí.
El padre de l'actual...
Sí, de Ramon Ferrer.
De Ramon Ferrer, que, escolta, tinc molt bons records d'ell, també.
Sí, persona molt estimada.
Sí, sí, li vaig dir al seu fill, li vaig dir que, escolta, només que t'assemblis al 50% de teu pare, ja seràs una gran persona.
Jo penso que s'assembla, ja.
Sí, sí, no, no.
Penso que s'assembla el tarannà.
Estic totalment d'acord, perquè són idèntics.
Jo sempre, a vegades he dit, fins i tot, si vaig equivocar de partit, perquè ell és molt demòcrata cristià, sí, sí, és molt de missa i practicant.
Són idèntics al pare i molt bona persona.
Parlant una mica de la nostra ciutat de Lleida, en quines entitats has vinculat tu? Perquè t'has vinculat amb tot una mica, has volgut conèixer tot una mica, no?
Sí, bueno, home, mira, pues, estic a diverses entitats, entre elles la Congregació de la Sang, estic a les Armes de la Sang, sortim el divendres sant a la processó, estic encantat, lògicament estic també a l'ECC Catalunya contra el Càncer, ara que m'he prejubilat i em puc dedicar una mica, pues soc soci de la Cruz Roja, o sigui, a veure, tot el que sigui col·laborar i mirar de participar en actes d'aquestos, estic allí, ara mateix estic allí.
Però tal com està la societat, tu no penses, Eduard, de que s'està deshumanitzant tot una mica i que les 1000 entitats socioculturals de la ciutat, esportives, benèfiques, amb tots els problemes que fiquen per demanar una subvenció, un ajut, un conveni, tot això a la gent li agobia, i tot el que agobia em penso que ja que és voluntariat, pues, la gent pues, ho va deixant i perdem moltes entitats, no?
A veure, jo penso que no. El voluntariat està ahí. A veure, el voluntariat, jo que el coneixo, per exemple, jo que estic amb el tema del càncer, estic, me relaciono a Nadima, me relaciono a l'aringetomissatge i demés, escolta, és brutal. És brutal, o sigui, la gent que va a l'hospital a visitar els malalts i demés són gent molt preparada, molt, molt... És que estan... no sé, tenen... Jo los admiro perquè jo no seria capaç de fer el que fan ells, d'anar a visitar malalts, parlar amb ells, animals i demés, i això, jo nosaltres, des de l'òptica que estic veient jo, està pujant perquè és necessari per la societat. Soc molt dolent.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Ets celós o no?
No, no, no pas.
Per cert, vas tindre una ensura a la teva família, no? Molt, molt greu.
Sí, 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 la meva dona va tindre un accident. Anàvem amb un company, a més, extreballador de la mañana, els dos eren extreballadors de la mañana, van treballar el diari de la mañana, i, bueno, anàvem per un camí local de partida de Sant Nui, Torre de Sant Nui, i va sortir un camió de l'autovia i les va atropellar. Però, bueno, el company va morir, però ja va tindre sort i va sortir bé.
Va tardar molt temps, però bueno...
Sí, bueno, van estar 3 anys, però no, bé, ha quedat molt bé, gràcies a Déu, ha quedat molt bé.
Què és el pitjor de Lleida? Ja no dic el millor, el pitjor.
Pues, xiqueta, a mi m'agrada estar a la boira, què vols que et digui? O sigui, quan feia temps que no sortia, pues la notava faltar. Jo de Lleida, si tinc que ficar algun però, la circulació a vegades.
Ja.
Però de lo demés, jo estic encantat, perquè saps el que passa? Passes pel carrer Major i has de donar... 30 vegades has de dir adeu, bon dia i demés, perquè sí. La gent es coneix, la gent es relaciona, i això, xiquet, és molt important. Això ha ajudat gran, però que la gent se coneix i que... No sé, jo ja et dic, hasta la boira m'agrada.
I ets collista de la pleca, de més.
Sí, 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 estic a l'Ordre Cargol, també, i disfrutem la pleca.
I m'ha dit que ets molt bon cuiner.
Bueno, això...
Que te desenvolupes bé a la cuina.
No, el que passa és que això ho diu a la meva dona per animar-me a que cuini, però no, no faig malament, no.
I prefereixes cinema, teatre...
M'agrada més el teatre.
Més el teatre?
Teatre, sí, la música.
I vas alguna vegada?
Sí, i tant. Sí. Quan, aquí a Lleida, quan fan alguna cosa, i si no, pues anem a Barcelona, sí, sí.
I t'agrada conèixer tots els taragnes de les persones, ideologies, formes?
Pues sí, 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 això és un tema que m'agrada i soc molt respectuós, però sí que m'agrada saber de quin mal el de morir i de més. I
tu, a més, que t'has singularitzat perquè has parlat en la teua joventut, parlaves en castellà, després ho vas fer en català i has treballat amb una entitat aragonesa.
Sí.
La llengua ha sigut un defecte o una virtut o algun problema o no?
No, no, escolta, jo, mira, jo, els meus dos fills, gràcies a Déu, parlen un català perfecte, a més tenen el màxim nivell els dos de català, parlen el castellà, parlen l'anglès, la meva filla parla algun alemany, o sigui, te vull dir que això és una riquesa cultural i no s'ha de perdre mai, s'ha d'anar guanyant.
Una pregunta que faig de tant en tant, i el Ricard sempre me la té en compte, però bueno, te la vull fer a tu. Tu que ets una persona que t'agrada molt les coses populars. Quants gegants tenim al grup escultòlic de l'Ajuntament de Lleida?
8?
No.
Oh, pues...
12.
M'he equivocat, mira.
Bueno, o sea, era una pregunta, alguna cosa t'havia de pillar, no?
No, no, està clar.
Perfecte. I per acabar, ara sí que ho farem a l'inrevés. Em coneixes des de petit i vull que tu ara em comprometis a mi. Fes-me la pregunta que tu creguis que m'has de fer. La més compromesa. A tu em va abierta, No és tan fàcil, això, de fer preguntes.
No, no és fàcil, no, això de fer preguntes, no. Mira, jo el que te faria era que fessis una comparació entre el que vivien abans nosaltres i el que viu la joventut ara. O sigui, nosaltres abans estàvem junts un munt de vegades i sempre estàvem en grup i demés. I ara jo penso que la joventut no està com nosaltres. Com ho veus tu de fa 40 o 50 anys a com la joventut com la veus ara?
Senzillament que ara juguem amb màquines i abans jugàvem amb amics i podíem sortir al carrer i fèiem les colles i fèiem els grups i ara això és molt difícil. Te trobes a través d'un WhatsApp i a lo millor estàs a la mateixa perruqueria i estàs whatsappeando amb el que s'està tallant el cabell davant teu.
Oh, sí, sí.
La deshumanització ens comporta aquest avanç en tots els sentits. Penso que és important, però també s'hauria de comptar no perdre aquesta mica de relació humana que teníem, no? Perquè estar, anar a comprar en un supermercat, t'has d'agafar tu la compra i ja no et pregunten com està la teva filla, ni la teva dona, ni la teva mare. I això és,
estic totalment d'acord amb tu.
Doncs, bueno, doncs aquesta és la meva resposta. Eduard Serrano, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé l'Associació Espanyola de la Lluita contra el Càncer.
Moltes gràcies.
I disfruta molt de la ciutat, ara que estàs jubilat.
Moltes gràcies.
Fins aquí, Ricard, ja ho veus. Avui hem parlat amb una persona que la seua bueno, jubilació la dedica a poder estar amb gent que disfruta i que gaudeix i que ofereix també les seves hores. Fins aquí avui. El meu correu, cosme@copelleida.com. Salutacions cordials i molt bona tarda.
Gràcies, Cosme. Recordem el nostre número de WhatsApp, 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Apa, fem braços, obrim la finestra dels records.
Obrim la finestra dels records i recordem i reculem fins a l'any 1585.
Caram.
Que aviat està dit.
Sí, sí.
I aquest, sí, perquè parla d'un fet del meu poble. I avui dia que hi ha tota república, no hi ha monarquia, avui seria impensable, perquè va ser una gran festassa perquè va passar el rei.
Ah.
I llavors va arreglar els camins i arreglar tot. Parlem-ne. Cal dir que l'herald, és a dir, el que anunciava davant la comitiva real, va anunciar l'arribada del poderós rei de les Espanyes, Felip II, que arribaria a Puiggròs. I feu l'anunci d'aquesta manera. El rei passarà el dia 10 d'abril, cal dir que era l'any 1585, i ho farà provinent de Lleida i en direcció a Arbeca, on sojornarà al castell del duc de Cardona. Passarà pel camí ral, el qual cal que estigui arranjat per part de la gent del poble en tot el tram que correspon a aquesta població, i la gent pot sortir a saludar la comitiva reial. Això era l'anunci que feia l'herald. I cal dir que els dies anteriors els homes de Puiggròs es van dedicar a treballar a jove, sense cobrar, arranjant el camí ral en el tram que corresponia al poble de Puiggròs. En aquells dies ningú parlava d'altra cosa. Passaria el rei per aquí. La gent es neguitejava i esperava amb ànsia que arribés la data esmentada. I en arribar el dia 10 d'abril ningú no va sortir a treballar. Tot el poble en pes, excepte el campaner, van fer via vers l'actual carretera de les Borges Blanques a Mollerussa, fins a situar-se arran del camí ral per tal de saludar la comitiva que viatjava amb el rei Felip II. Cal dir que tota la població estava a l'aguai, esperant impacient fins que pel costat de Juneda va començar a aixecar-se un núvol de pols que anava augmentant i apropant-se. El campaner en aquells moments va començar a volejar les campanes, tot anunciant la nova i en senyal de benvinguda al rei. La campana tocaria sense parar mentre la comitiva estés en terres de Puiggròs, i el núvol de pols ja era a tocar. La gent exclamava: «Ja és aquí, ja arriba el rei!» Assegut dins de la règia carrossa, que era tirada per dos potents cavalls, s'hi trobava assegut el rei Felip II, que duia posat un vestit llis de vellut negre. El monarca saludà la gent de Puiggròs que sortia a veure'l, passà pel camí ral en direcció a Arbeca, on sojornaria, on es quedaria a dormir. Cal dir que la comitiva era impressionant, ja que si el rei l'acompanyava la infanta Caterina i l'arxiduc de Savoia, també l'acompanyava un seguici de 500 persones de la noblesa espanyola que feien via vers Barcelona, on anaven. La gent va quedar-se impressionada d'aquella majestuosa comitiva i per la mirada llunyana i serena del rei més poderós d'aquella època, que, després de 30 anys de regnat, encara veia com les seves possessions s'anaven expandint. Cal dir que participà directament en l'obra gegantina de l'Escorial, també en la campanya contra el turc amb la victòria de Lepant el 1571, i un llarg etcètera, etcètera. Tot plegat havia anat formant i madurant aquella personalitat. El rei Felip II es va fer cèlebre perquè, a més de ser el rei més important de la seva època, va pronunciar una frase al moment de la seva mort que el va immortalitzar. Quan estava al llit, en el tràngol de la seva mort, va demanar que li portessin un ciri de l'abadia de Montserrat perquè cremés al seu costat en el moment de morir. Llavors, dels seus llavis va sortir aquestes paraules, Ricard. Oh, qui hagués estat porter d'un convent en comptes de rei?
Caram.
És a dir...
A bones hores, eh?
Però va ser capaç de fer una retroacció i dir potser hagués sigut més feliç sent porter d'un convent que sent rei, no?
Uh-huh.
O la grandesa, que la desaparició. Sabia que sent rei, bueno, pues se'n parla, però vull dir, tot desapareix.
I tant, també. I tant, i tant.
Molt bé.
O sigui, a veure, que van anar de Madrid a Barcelona...
Sí, sí.
Pujaven per la AP2 i van passar per Puiggròs.
Camí, eh? de què ve els famosos Camí Real? Perquè passava la comitiva real, el Camí Real. Tot té una explicació.
La caravana que portava al darrere de 500 persones...
500 persones acompanyant-lo.
O sigui que anaven a passar el cap de setmana. No, el cap de setmana no, perquè de Madrid a Barcelona això saben dies.
Dies i dies, sí. Demà explicarem una altra anècdota d'aquest fet, que veuràs... És curiosa. Mira, no hi pensava, però demà explicarem un fet que va tenir aquest mateix rei amb aquest sojorn d'Arbeca amb el monestir de Poblet.
Ah.
Demà en parlarem.
No t'oblidis de la dita, que la gent l'espera.
La dita d'avui ens diu: orina clara, figues pel metge. Vol dir que si orina és fosc, alguna cosa no funciona.
Sí, malament.
Gràcies,
Joan.
Fins demà. Adéu.
20 segons, busquem les senyals horàries que ens indicaran que arribem a la una, escoltarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. Després, Nacional 240 amb propostes d'OSI, tant des de COPE Tarragona com des de Lleida. Hi ha 2:15, noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitja, David Casero, avui amb el president de l'Associació de Mobilitat Personal. Dels patinets elèctrics parlarem.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes del Palacio de la Moncloa. Se espera una comparecencia del presidente del Gobierno. Se produce tras el fallo del Supremo sobre las hipotecas, el impuesto de las hipotecas. Pedro Sánchez se dispone a anunciar medidas. Vamos hasta el Palacio de la Moncloa. Ricardo Rodríguez.
Sí, media hora de retraso sobre el horario previsto lleva ya esa comparecencia del presidente del Gobierno. Como no puede ser de otra manera, manifiesta su respeto al fallo del Supremo, pero ya desde anoche adelantaba su intención de conocer la motivación de la sentencia y tomar decisiones. Es lo que va a anunciar el propio Pedro Sánchez, cómo impondrá a la banca a partir de ahora el impuesto de las hipotecas, aunque en ningún caso será de forma retroactiva. Sobre la mesa, una de las vías para imponer la factura a las entidades financieras pasa por introducir el cambio mediante una disposición en la ley hipotecaria, cuya reforma está tramitándose en el Congreso. Todo está listo en la sala de prensa de la Moncloa para esa comparecencia de Sánchez.
Bueno, esa decisión del Tribunal Supremo la ha defendido su propio presidente, Carlos Desmés, que asegura que han actuado con independencia y que la postura de todos los magistrados es completamente legítima. Y como te estamos contando, la hebilla de un cinturón motivaba la falsa alarma y la descoordinación, causando el caos en las estaciones de AVE de Madrid y Barcelona. A esta hora comparecen en la ciudad condal los Mossos de Escuadra, que explican cómo han sido posibles ambas falsas alarmas, y Adif ya ha abierto una investigación para conocer los detalles de lo ocurrido. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que la viajera ha estado controlada en todo momento.
Y ha funcionado maravillosamente bien, como debe serlo, la coordinación entre los Mossos y el Cuerpo Nacional de Policía. Han dado la indicación perfecta y la portadora de ese equipaje ha estado controlada en todo momento en el trayecto de su viaje desde Barcelona a Atocha, Madrid.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Valencia, la Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada en el fraude denominado como Falso Romance. Han llegado a estafar más de 2 millones de euros. ¿En qué consiste este fraude? Pues a través de una red social, los delincuentes se hacen pasar por alguien que pretende mantener una relación sentimental. Una vez ganada su confianza, le solicitaban diferentes ingresos con todo tipo de pretextos. Hay 26 detenidos en Valencia. La Policía Nacional ha localizado hasta el momento 6 víctimas en Suiza, Australia, Bélgica y Luxemburgo. No abandonamos Valencia. Felipe VI ha presidido hoy la entrega de los premios Rey Jaime I. Los galardones están entre los mejores dotados de España, con 100.000 euros por categoría. Y un dato más, lo ha ofrecido hoy el Instituto Nacional de Estadística. El número de hogares conectados a Internet ha crecido durante el último año hasta el 86,4%. Esto revela que el 14% de los hogares españoles todavía no tiene acceso a la red.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Corrochano, el Athletic de Bilbao pone fecha a las elecciones, a la presidencia.
Comparecencia de Josu Urrutia, el actual presidente del Athletic de Bilbao, en la que ha contado cuándo van a ser las elecciones y si se presenta o no a la reelección. Lo cuenta José Ángel Peña.
El presidente del Athletic ha adelantado que no seguirá al frente del club porque su cabeza y su corazón le dicen que lo mejor para él mismo es dar un paso al margen. Sobre el adelantamiento de la fecha de las elecciones al 27 de diciembre, apunta a criterios de responsabilidad y desliga esa decisión de la mala situación deportiva del equipo.
Así lo ha anunciado el presidente Josu Urrutia.
Quería adelantar las dos cuestiones que van unidas. Que la semana pasada comuniqué a mi junta directiva que no voy a presentar a las próximas elecciones del Athletic. Y después de la conversación posterior, pues elegimos como fecha para convocar el 27 de diciembre y que a partir de ahí pues nos ajustaremos a los procesos estatutarios.
Nueva jornada de la Liga de Campeones a las 9, Victoria Pilsen, Real Madrid, y a las 7:05, Valencia, Young Boys. Lo cuenta el tiempo de juego desde las 6:30 de la tarde.
Gracias, Corro. José Luis de San, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En el espejo, este miércoles miráis a Egipto. Vais a hablar del gesto que ha tenido el patriarca de los coptos, Teodoro II.
Pues efectivamente, el pasado viernes tenía lugar en el sur de Egipto un atentado, uno más, que esta vez costó la vida a 11 cristianos que estaban peregrinando al monasterio de San Samuel el Confesor. Y el patriarca copto Teodoro II ha decidido que no se van a cerrar las iglesias ni se va a suspender la liturgia en este mes de noviembre, como le pedían algunos. Además, ha lanzado un mensaje de unidad a toda la sociedad egipcia. Tras este atentado, el gran imán de la mezquita Universidad de Al-Azhar, Mohamed Al-Tayyib, ha telefoneado personalmente al patriarca para expresarle sus condolencias y las de toda la comunidad del que es el centro más prestigioso e influyente del Islam suní. Así que a pesar de los golpes que se suceden del terrorismo, la comunidad copta está firme en su fe y comprometida en la construcción del país. Lo contamos todo en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Passats els 5 minuts de la una, com cada dimecres el que fem és obrir la Nacional 240, i això vol dir que jo he de dir les paraules màgiques, que són Ricard Álvarez, bon dia.
Què tal? Bon dia, Mònica Carrasco.
Com estàs? Com ho portes?
Bé.
Enfeinat avui, eh?
Sí, molt enfeinat avui.
L'actualitat avui ens té a tots una mica destarotats.
Bé, ha sortit ja la sentència del cas Nàdia i bueno, s'ha de saber. La veritat és que està bé que des de Lleida o des de Tarragona informem per tot a nivell nacional.
Per tot Espanya estem també pendents, no?, d'aquesta possible compareixença de Pedro Sánchez. Tot plegat. Vostès quedin-se enganxats a l'antena de COPE, que aquí ho tindran tot puntual, eh?
Però escolta, que jo avui et parlaré d'una cosa...
Sí.
Em faig un canvi radical de tema, ja ho veus, que t'agradarà. Avui et parlaré del pa.
Ah, home, de pa. Home, el pal de Pallequi, sí. Has anat a tocar pedra.
Avui et parlaré de pa amb una proposta que et farem des d'Almenar. Està a 20 sí? minuts d'un poble que està a 20 minuts de Lleida i que faran aquest cap de setmana unes jornades centrades al pa. Que
doncs
és aquell, allò que sempre tenim a la taula i que potser a vegades és el gran oblidat. El pa ha de ser bo.
Sí senyor. És una cosa que de vegades als restaurants no miren prou i jo m'hi fixo amb això. Mm-hmm. Si no posen pa bo, no torno.
I tu què m'explicaràs?
Jo parlaré de cine, avui.
Ah.
Sí, us proposaré un festival de cinema que arrenca avui mateix a Reus, però és un cinema molt especial perquè està fet amb imatges d'arxiu.
Vaja.
Sí, són tots films fets amb imatges d'arxiu. Hi ha unes quantes estrenes aquests dies a Reus, pel·lícules que es podran veure aquí per primera vegada, així que us ho explico d'aquí uns minutets. Però primer, pa, que tinc una mica de gana, no?
Doncs mira, Mònica, jo et porto una proposta per aquest cap de setmana, per aquest final de setmana, des de Lleida, que crec que t'agradarà especialment. Eh? Jo sé que les propostes totes són maques i nosaltres aquí a l'espai d'Oci, doncs evidentment tot el que proposem és per passar-s'ho bé, per passar bones estones acompanyats de la família, dels amics, i per tant segur que t'agrada. Però la temàtica jo crec que t'agradarà. Mira, aquest cap de setmana jo us proposo que viatgem cap a Almenar. De fet, Almenar el tenim a Norré, a 15 minuts de la ciutat de Lleida, perquè aquest cap de setmana, els dies 10 i 11 de novembre, arriba la novena jornada de tastets gastronòmics. Per parlar de tot plegat, deixeu-me que us presenti a l'alcaldessa d'Almenar, la Maria Teresa Malla. Maria Teresa, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bé, preparats.
Primer de tot, novenes jornades. Escolta, que això no ho vau començar ahir, ja fa temps.
Sí, ja fa 9 anys, aquest farà la novena. Sí, el que passa sí que és veritat que era més aviat a nivell local, d'acord? Uh-huh. I vam veure que cada vegada teníem més gent de fora i vam dir de treure-ho al territori, de treure-ho fora del municipi.
Pensa que quan es barreja l'oci i la gastronomia, la cosa vena.
Sí, la veritat és que sí. Aquestes jornades gastronòmiques, que es diu Almenar Tastar i Menjar, va sorgir de la idea de conservar la nostra cultura culinària, val? Uh-huh. Aquí Almenar és un municipi pues, molt pagès i té pues, molta cultura de gastronomia. I, clar, el temps que vivim els treballs, cada vegada cuinem menys. I hi havia uns plats pues, bueno, que li valia la pena cuidar-los, conservar-los, i van així per això. Sí que és veritat que s'ha anat incrementant doncs, amb més plats de fora, la gent nouvinguda també doncs, ha volgut participar, i després ens doncs, hem acollit tots, diguem-ne. Hi ha també doncs, els productes de proximitat també als pagès, que hi ha hort, i doncs, això, cuinem i ho donem a tastar a tothom que vingui, d'acord?
Molt bé.
També perdó.
No, alcaldessa, dic que aquesta novena jornada de tastets gastronòmics d'enguany girarà entorn al pa. El pa que potser a vegades, quan parlem de plats cuinats i recuinats i amb innovacions, però el pa, escolta, és un d'aquells elements que hi és sempre en una taula i que notem tots quan és bo o quan no és bo, eh?
Correcte. El pa és visible a totes les taules, però d'anys, de sí. Molts anys enrere. I ara sí que és veritat que se l'ha considerat més com a acompanyament, potser, que com a plat en si. I bé, també se mereix un reconeixement i una mica la història del pa. I per això aquesta temàtica, que cada any és diferent, aquest any toquem la temàtica del pa. Uh-huh. Comencem el dia 10... que hi ha unes xerrades...
El dissabte, d'acord? Això, a 2:15 de sí. 9 del vespre, on es faran?
Les xerrades se fan a la sala, al local social,
al local
a baix.
Social. Molt bé.
Sí, sí.
Parlem de bon pa.
Correcte, sí. Dels forners, del que han guanyat el premi, i, bueno, i pues, ens explicaran pues, bueno, les seves vivències i la seva cultura de què és el pa. Suposo una bona molla, una bona crosta. Clar, coses que nosaltres només diem és bo o és dolent, però no sabem per què, no?
Oh, Maria Teresa, és el que anava a dir. O sigui, tu t'asseus, et deixen el pa, i tu sabràs si t'agrada o no. Però realment no analitzes punt per punt. El que passa és que en aquesta xerrada, que per cert estareu molt ben acompanyats, estarà amb vosaltres la Pilar Marquès, que és la presidenta del Gremi de Forners de les Terres
Correcte.
De Lleida, el Pau sí. Borràs, que és vicepresident del Gremi de Forners, i el Manel Serra, que és exprofessor de Forneria i Rebosteria de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Lleida. Clar, ens parlaran d'això que deies tu, la crosta, si és cruixent, si està més o menys torrat, com és la molla, de moltes coses que nosaltres donem per fet, però que a vegades va bé conèixer-ho per poder-ho analitzar.
Sí, és una cosa tan quotidiana, tan visible i tan necessària, però tan desconeguda.
Sí.
El pa, I per això vull dir, crec que aquestes tres persones, pel que fa, tindrem serà una xerrada superinteressant. Us invitem a tots a que vinguin. I després, al finalitzar, bueno, també hi ha una altra xerrada, que és pels celíacs, va? Perquè quan pensem en el pa, clar, ara hi ha moltes persones que són celíaques. Sí. I clar, ara no me'n recordo qui ve la...
Bueno, ve la Núria Camats Pasqual, que és de l'Associació Celíacs de Catalunya. Sí. La xerrada porta per títol La celiaquia i la dieta sense gluten. I sí que és veritat que quan parlem de l'alimentació sense gluten o de la gent celíaca, el primer que ens ve al cap és el pa.
El pa.
El pa. Eh? Sí. Què fem amb el pa? Raó que ara, avui en dia al mercat hi ha opcions, moltes opcions.
Sí, sí, i clar, doncs, bueno, i abans potser no se sabia tant, però ara, almenys al nivell municipal, nosaltres en tenim molts de veïns que són celíacs, i dius, ostres, abans doncs, potser no se desconeixia, no? Uh-huh. I ara és una, doncs, bueno, diem-li una malaltia, diem-li doncs, una al·lèrgia, diem-li com vulguem, doncs, que està prou present, i també doncs, el volem acompanyar per, no, doncs, per tal de conèixer-la més, uh-huh. I seran les dues xerrades.
Molt bé, alcaldessa, final... escolta, això, Almenar, recordem, hem parlat del dissabte, a partir de 9:15 del vespre, però diumenge segueixen aquestes jornades i jo crec que aquí és quan entra ja de ple aquest nom dels tastets. Aquí el diumenge a les 11 del migdia hi ha els tastets gastronòmics.
Correcte. A les 11 s'obris el que és la fira, no? S'obris a les 11. Llavors hi ha dues hores, perquè a la una se dona la benvinguda i s'ha obert els tastets. Allà on és a les 11, què trobem? Trobem pues, una visita que pots mirar, pots vellar per tot arreu, voltar, per mirar les decoracions, perquè tothom té el seu plat, té un espai que decora al seu gust, d'acord? I després hi ha la temàtica del pa, que també és com una, bueno, és com una, diguem-ne, exposició de diverses coses, amb diversos productes, i diguem-ne que de 11 a 1 es mira tot això, val? Es dona un tomb per la fira.
Molt bé.
Aquest any hem incorporat, per això esta novetat, una carpa exterior, per la qual cosa, perquè l'any passat ens vam quedar molt petits, perquè vam tenir molta afluència, i llavors aquest any hem incrementat aquesta carpa per tal de pues, tindre més espai.
Molt bé.
I a la una, sí, a la una, llavors també, aquestes dues hores també, perdona, hi ha dos cuiners, val, que són, fan cuiner en directe, val, allí mateix, comencen a les 11. Allà on és una cuinera que tenim és una restauradora de Quilmenarenca, que és la Marina, que és, que la, és la propietària del que cuinem avui, uh-huh. I després...
La Marina Solà. Marina Solà.
Correcte, uh-huh. Marina Solà. I després tenim un senyor que és el Josep Garrofer, no és restaurador, però és una persona que té molt especialitzat als arrossos, diguem, les paelles.
A les paelles, caram.
Sí.
I estarà fent-la en directe.
En directe, sí.
Bueno, és maco també veure fer una paella en directe,
Clar, sí. I llavors, bueno, hi explicaran i tothom que vulgui preguntar. I després a la una es dona la benvinguda i es dona l'obertura als tasts. Tothom podrà, l'entrada de 5 euros, i tothom podrà tastar de tot, i quan vulgo, i també hi ha bueno, pernils, proves de pernils, caves, vins...
Clar, aquí anava, tot. Alcaldessa, veure que t'ho expliquin i veure-ho és molt bonic, però a tots ens agrada provar-ho.
Clar,
això ho teniu pensat, és el tiquet de l'exposició i del tastet són 5 euros,
sí.
I amb això podem accedir i provar. Fer un
i provar tast. De tot. Provar, accedir a la fira, mirar i després provar tantes vegades com vulguen totes els plats i les paelles i les begudes, i també hi haurà alguna parada que també donarà a veure, val? I, bueno, la gent que ve repeteix això.
I tant que sí, segur.
Això ho asseguro.
Alcaldessa, perquè... el diumenge la fira on estarà ubicada?
Està ubicada al carrer, a la travessia del carrer de l'Espavós, que es diu... no me'n recorda, Jordan de Pozas. Uh-huh. Però és, la gent el coneixerà més del local social.
El local social, correcte.
Sí, local social, sala polivalent, i allí el trobaran de seguida, perquè pels carrerons no ho trobaran.
No, i a més, vale? Sempre dic el mateix. Escolta, en aquest cas parlem d'Almenar, però de qualsevol municipi, si aneu a una fira, la gràcia d'això és arribar, aparcar el vehicle, anar a visitar la fira i després perdre'ns pels carrers del municipi que estiguem visitant, que sempre trobarem aquell racó. Per exemple, escolta, Almenar, teniu l'església parroquial i teniu d'altres racons i d'altres places perquè la gent visiti i es perdi per dins d'Almenar. Es perdi en el bon sentit de la paraula.
Sí, sí, no, no. Al Benat tenim molt per mirar, tant culturalment com... Tenim espais bonics, molt bonics. Sí,
doncs sí. Hem parlat d'aquesta novena jornada de tastets gastronòmics. Recordem, dissabte a 8:45 del vespre tenim aquestes conferències. Aquest any gira tot entorn al pa. I diumenge, a partir de les 11, ja s'obrirà la fira amb aquest tiquet d'exposició i tastet de 5 euros perquè pugueu mirar, olorar i després provar-ho. Per tant, convidats, tota la gent de Tarragona que ens està escoltant i tota la gent de Lleida. Avui hem parlat amb l'alcaldessa, la Maria Teresa Malla, alcaldessa d'Almenar, que li agraeixo que ens hagi atès avui. Alcaldessa, gràcies i enhorabona i bon profit per diumenge.
Gràcies a vosaltres per fer difusió i està tothom invitat que vingui, que gaudirà dels productes. A més, com que ara les cuineres també podran preguntar sempre que tinguin algun dubte.
Clar que sí. Gràcies.
A vosaltres.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
¿Qué vio usted un día haciendo algún tipo de deporte de riesgo?
John Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buen el aperitivo largo, si es deporte de riesgo.
Bueno, ¿qué vivencia tuvo usted que fuera particularmente llamativa?
Vamos a Valencia, a hacer rapid, para que me llevo la corriente.
¿Y dónde acabó usted? ¿En Soria?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Qué te pasa?
Pues que llevo 20 veces diciendo lo mismo y es de un cansado.
Pues aprovecho para decirte que he llamado a Línea Directa y tengo el mejor seguro de coche a un precio increíble. ¿Por qué no llamas tú?
Mira, 21 veces. Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social, una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Grandes luchadores.
Ganarás, pase lo que pase.
Que dieron el salto de las cuerdas del ring a la gran pantalla. Tactical Force y Recoil 2 de Steve Austin. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
El mundo se mueve. Todos queremos ciudades más limpias, más humanas. Y como en Hyundai creemos que el movimiento se demuestra cambiando, lanzamos los Move Days.
Ven y cambia tu antiguo coche por un nuevo Hyundai más limpio y llévatelo con un descuento irrepetible.
Muévete. Cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante este mes.
Hyundai.
Que el frío no te impida disfrutar de tus deportes favoritos. Por eso te damos un 30% de descuento en una selección de textil y de calzado deportivo de marcas como Nike. Ya es el momento de los imprescindibles. Solo hasta el 11 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Tenim ja aquí una nova edició del Festival Internacional de Cinema Memorimage de Reus. Volem saber què han programat des d'avui i fins dissabte. Per això ens acompanya avui al programa el director artístic del festival, el Daniel Jariot. Daniel, què tal? Bon dia i gràcies.
Hola, molt bon dia.
Com ho porteu això a unes hores de la inauguració?
Bé, bueno, una miqueta atabalats, però amb moltes ganes.
Escolta, 13a edició ja del Memorimage i 13 films programats. Has buscat això?
No, la veritat és que ha estat una casualitat cabalística, podríem dir, però no, ha sortit així, mira.
Escolta, ens estan escoltant de comarques de Tarragona, però també de les de Lleida. Potser alguns no coneixen el Memorimage, és un festival de cinema, però un tipus de cinema molt concret i molt especial, no?
Sí, de fet és un festival únic en el món, perquè és un festival que el que es centra és en pel·lícules que treballin d'una manera o una altra amb el que anomenaríem material d'arxiu. Uh-huh. Normalment acostuma a ser material d'arxiu audiovisual, és a dir, doncs, material audiovisual o fotogràfic anterior al moment en què està feta la pel·lícula que estem veient en aquell moment, i llavors d'alguna manera sempre té un plantejament, doncs, en aquest sentit, que gairebé implícitament històric.
La que enguany el fil conductor del programa és el concepte de la revolució, no? Per què aquest concepte i com ho estructurareu tot plegat?
Bueno, hi ha dues raons. Una, diguem que podrien ser que són les efemèrides. I per una banda, en aquest any 2018 es compleixen 50 anys del que va ser el maig del 68,
sí.
I també es compleixen, les mateixes, els mateixos anys del que va ser la Primavera de Praga, és a dir, també va ser un tipus de revolta, en aquest cas, sufocada. I a més, l'1 de gener del 2019 es compliran 60 anys de l'entrada de Fidel Castro a Santiago de Cuba, és a dir, de l'inici de la Revolució Cubana. I com tenint en compte que, a més, no sé si també per casualitat cabalística, ens han arribat a les mans unes pel·lícules meravelloses que tracten precisament d'aquests temes, doncs, per una banda, volíem fer això. I per l'altra, també, tenint en compte els temps que vivim, doncs, fer una miqueta de reflexió sobre què és una revolta o què és una revolució, què implica, vista des d'abans, des de dins, i també des del llegat que deixa, doncs també semblava que era rellevant i que era interessant.
Moltes casualitats, beneïdes casualitats en aquest cas, no? Perquè tot plegat ha conformat un programa en què tracteu, doncs, això, la revolució en aspectes molt, molt diferents, no? Una de les pel·lícules destacades que s'hi veurà és aquesta que ens comentaves ara, no? Aquests 9 dies sin Fidel, no?
Sí, és una pel·lícula molt interessant perquè, a més, és una pel·lícula gairebé accidental. Resulta que hi havia un grup de cineastes que es trobaven a Cuba i se'ls va morir el Fidel. I justament mentre estaven allà va coincidir, al final ja estava malalt des de fer un bon temps, sembla que es hacia de cap de l'estat, però que encara era viu. Doncs, però se'ls va morir allà. I llavors el que va fer el govern va ser decretar 9 dies de dol en què no es podia prendre alcohol, no es podria ni tan sols interpretar música en públic, o sigui, imagina't això a Cuba, i que eren 9 dies, diguem, d'intentar, doncs, assumir i pair el que és, podem plantejar una mena d'orfandat, no? De sobte ha desaparegut el cap de la revolució i què queda en el país després d'això, no? Llavors és gairebé una pel·lícula feta sobre la marxa, de trobar-se en aquesta situació i d'agafar la càmera i començar a sortir al carrer i gravar el que es troben. I en aquest sentit el retrat que donen de la Cuba immediatament post-Fidel, per dir-ho així, és apassionant.
Hi ha moltes altres, per cert, podem consultar la programació 3w.memorymash.reus.cat, allà ho tenen tot. A mi m'agradaria preguntar-te per dos qüestions més, perquè no tenim prou temps per anar una per una, però una revolució que a mi em sembla molt interessant. Projectareu Out, un film youtuber, no? Que això sí que és una revolució a nivell visual, que l'estem vivint ja en directe, però que tindrà moltes conseqüències a futur, no?
I tant. Sí, de fet, quan nosaltres parlem, ens vam plantejar la idea de revolució, ens la vam plantejar a molts nivells. És a dir, un, el més evident, i del qual algunes temàtiques de les pel·lícules ja parlen, és la revolució política o la revolució social, això està clar. Però també ens plantegem, primer, a nivell de revolta personal, és a dir, el moment en què tu fas un pas i fas un canvi, i això és el que fan els protagonistes d'Out. Out és una pel·lícula que està protagonitzada tota ella per adolescents que utilitzen aquestes plataformes digitals per dir en públic que han sortit de l'armari. És a dir, que reconeixen, doncs, com a homosexuals, com a lesbianes, com a transsexuals, és a dir, i llavors fan aquest pas, diguem, de comunicació pública a través d'un nou mitjà relativament recent i que ara està generant els seus nous arxius. És a dir, també des de la perspectiva cinematogràfica és una pel·lícula també, entre cometes, revolucionària, perquè s'allunya molt de la categoria d'arxiu al que estem acostumats, diguem, de l'arxiu aquest en blanc i negre, fruit de creat per periodistes o per documentalistes de dècades passades. Ara, avui en dia, tots som generadors d'arxiu constant, amb el WhatsApp, amb el YouTube, amb l'Instagram, i ara s'estan creant pel·lícules que estan utilitzant aquest material i estan convertint-se també en pel·lícules d'arxiu. I això ens volia fer, o sigui, que en aquest sentit és molt interessant que facis aquesta lectura perquè realment aquests dos nivells de revolució, no? A nivell tècnic, per dir-ho així, o expressiu, i també a nivell personal.
Clar, a nivell temàtic, no? Reus és enguany ciutat de la música, i la música precisament té un protagonisme també especial al Memory Mash enguany, a la inauguració, però amb la projecció també d'un parell de films molt interessants.
Sí, és a dir, no ens podíem, nosaltres ens agrada molt sintonitzar el Memory Mash amb el que està passant a Reus. L'any passat ens van adscriure també en el que era la capitalitat de la cultura, i aquest any, ja que era l'any de la música, i també, perquè això, clar, no depèn de nosaltres, perquè el material que hem rebut, les pel·lícules que ens hem trobat, ens ho permetien fer-ho, hem vist que hi havia algunes de contingut musical. Llavors comencem amb una pel·lícula que és, tracta sobre l'Andrea Motis, que és una cantant joveníssima, sí, però amb molt de talent, i a més tindrem l'oportunitat de tenir-la amb ella en públic, ella i el Joan Chamorro, i d'acabada la pel·lícula ens faran un concert allà mateix. Vull dir que, bueno, això ja és, diguem, això ja és una inauguració fantàstica, somiada, no?, per nosaltres. I a part d'això, també tenim una altra pel·lícula amb una temàtica musical molt, molt evident, que és el Ciudadano Fernando Gallego, Baila o Muere, m'encanta aquest subtítol.
Sí, és boníssim.
Que tracta sobre la figura d'un dels primers discjòqueis que com a tal es van establir a Catalunya, en aquest cas el Nando d'X-Control, i amb ell es planteja també aquest element, sempre estem donant moltes sobre el mateix, no? Com si fos dir revolucionari, en aquest cas, dels canvis en l'oci i en el que és, doncs, el que abans era la pista de ball o la sala de ball, que s'han convertit en el que anomenem clarament com a discoteques, on el DJ té un lloc preeminent i on, de fet, moltes vegades la gent va a veure el DJ, cosa que 25 anys abans era gairebé impensable. Mm-hmm. Doncs un dels protagonistes d'aquest canvi, un dels que realment va començar a introduir aquesta cultura nova del DJ, és el Nando, que per cert també hi serà, i el que no sabem és si també muntarà alguna festa en el Bertrina o després o no. Perquè
bueno, no sabem o no ens ho vols dir, Daniel.
El Nando és meravellosament imprevisible. Vull dir, en aquest sentit, jo esperaria l'inesperat amb ell.
Bé, doncs escolta, això, creem aquest, no?, aquesta expectativa. Una cosa important per a aquells que ja el coneixen en el Memory Mash, això potser diran, mira, clar, això és nou, però hi haurà gent que potser l'està descobrint ara, especialment des de Lleida. Totes les sessions són d'entrada lliure, que això també és important, eh?
Sí, ja, fantàsticament, perquè l'Ajuntament ens ho permet. Les sessions són gratuïtes, és a dir, si algú o alguna d'aquestes pel·lícules li crea curiositat, l'únic que ha de fer és passar-se pel Bertina o per l'altra sala, el Castell del Cambrer, que és una sala que inaugurem, bueno, que també tindrem aquest any.
Nou espai d'enguany, sí.
Exacte, sí, a més recentment inaugurat. I, bueno, i entrar i seure i deixar-se seduir per la proposta que li fem. No ha de fer res més, només ha de voler entrar. A part d'això, no li demanem que pagui res, només que vingui amb els ulls oberts i amb la ment oberta.
I que ho gaudeixi. Això sí que ho hem de dir, per les sessions d'inauguració i de cloenda, és també gratuït, però sí que s'ha de reservar per un tema d'aforament, no? Per tant...
Exacte. Sí, s'ha de fer... Bueno, entrant a la pàgina web ja hi ha les indicacions per poder-ho fer, només es necessita reservar l'entrada prèviament, perquè clar, se suposa que tant a la inauguració com a la cloenda, que és quan es donen els premis del festival, doncs allà sempre tenim com més afluència de públic i per tant és preferible fer una reserva prèvia.
Doncs ho teniu tot a www.memorymash.reus.cat, com ens deia ara el Daniel, projeccions al Bertrina i aquest nou espai que ha guanyat la ciutat, no?, que també aquest 2018, mm-hmm, aquest Castell del Cambrer. Doncs se m'acaba el temps, però Daniel, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquests minuts, que us vagi molt bé, que tingueu una gran revolució, el Memory Mash d'enguany.
Molt bé. Doncs esperem a molts revolucionaris enguany a la sala veient grans pel·lícules. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, adéu.
Mònica, com ens agrada complicar l'agenda de la gent,
la veritat
en el
és
bon
que
sentit
sí.
De la paraula.
Sí, sempre està bé donar opcions, que si no, ara com comença a fer fred, fa mandra sortir de casa, els hem d'obligar una mica.
Sí.
No? Escolta, arribem a 2:15 avui i ens hem aprofitat el temps, però o sigui, fins al darrer segon, eh?
Clar que sí.
Acaba de passar bon dimecres.
Igualment, Mònica.
Vagi bé.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento.
Si estás escuchando esta guitarra a través de un sistema Bose o Sonos, apreciarás su espectacular sonido.
Y si no, con los supertecnoprecios del Corte Inglés, llévate el mejor sonido Bose o Sonos con un 15% de descuento.
Con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Bastan 45 segundos para explorarte la boca. Pide a tu dentista que te explique cómo. Participa en la campaña de diagnóstico precoz del cáncer oral en noviembre. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Consejo General de Dentistas de España y Fundación Dental Española.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja anem directes cap a les 2 de la tarda parlant de noves tecnologies, sempre a la meitat de la setmana i sempre de la mà del InfoCope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet, www.infocopelleida.com. Ens trobes també al podcast, que sempre dic el mateix, és la nova manera d'escoltar la ràdio, perquè no sempre pots fer-ho a l'hora que nosaltres estem en directe. Doncs escolta, a través del podcast, allí trobaràs tots els programes. I aquí, als estudis, ben acompanyats avui amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon migdia.
Bon migdia. I amb el David Casero. David, què tal?
Hola,
bon dia.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos, chicos?
Jo sempre dic bon dia, tu dius migdia, el Casero bones tardes, és igual.
No, no, bon dia, però mira, avui m'ha agafat això de migdia i tal.
A les 12 ja lo sabeu.
No sé,
són muchos años, ja.
Bueno, uns diuen a partir de les 12, que és...
Tinc una altra sensació.
Sembla que els altres, si has dinat o no.
Els altres dies tenia sensació que era més d'hora, més de matí, no sé per què.
Sí.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs som-hi, avui un programa dedicat a la mobilitat. Direu que en parlem molt sovint. Bé, la veritat és que portem més de 10 anys parlant de mobilitat. I, sobretot, els sempre connectats i des de qualsevol lloc. Però avui ho farem d'una manera una miqueta diferent. Parlarem de mobilitat urbana, dels vehicles de mobilitat personal, o dit d'una altra manera, dels patinets elèctrics. Aquest gadget que ha vingut per quedar-se, ja que omple un buit en el sector dels desplaçaments personals. O parlarem a l'espai entrevista amb l'associació BMP Lleida. I després, com no, sempre hi ha la música que tens preparada aquí, que nosaltres intentem adivinar l'any, la cançó. Suposo avui
bona,
ho tens preparat,
pregunta.
No?
I, sí, no la tinc decidida, però tinc la carpeta
no?
d'on la trec, sí.
He sentit aquí unes músiques, Ricard, que n'has...
No.
provant? No, bueno, no és ja, cap d'aquelles?
Sí, potser sí, és una d'aquelles.
Sí? Bueno, com sempre
no, però fa... no busquis abans d'hora.
No, ens farà
no
sempre... Molt bé, i després de la música que ens porta el Ricard amb aquest record, passem a l'altra dada, la efemèride que ens porta el David. Anirem molt enrere avui, David?
Pues tecnològicament sí.
Sí? Sí.
Tecnològicament sí.
O sigui, vol dir 4 dies. Que és que això canvia en 4 dies.
Clar, la tecnologia avança molt ràpid, no? Doncs, i després de l'efemèride, doncs, intentarem fer, no sé si avui farem una mica de tertúlia o què, perquè l'entrevista és aquí a l'estudi en directe, ja tenim aquí el Gerard preparat, i bueno, podrem parlar de moltes coses, perquè el Chrome bloqueja els anuncis, aquestes webs enganyoses, WhatsApp comença amb la publicitat, tenim llançaments, però bueno, al final, tot seguit ja ho parlarem a la tertúlia, però això sí, no volem marxar sense aquest rader minut, aquest final, aquest espai tecnològic que ens arriba des del carrer Segòvia número 4, i per als que no podeu anar al carrer Segòvia, recordeu que el trobareu a internet, espaitecnològic.cat.
Jaume, abans que apretis el botó, tens accions d'Apple?
No.
Ho dic perquè el tema, el batacazo d'Apple en bolsa, l'has posat 2 vegades.
Sí, hay nervios.
Dic, hòstia, dic, és accionista, deu ser accionista. Sí. Vinga, va, apreta.
Vinga, va, i com sempre, arrenquem el programa sempre pitjant aquest botonet, aquest snap click, aquest clic, 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 aquest snap que ja el tenim programat per començar l'espai tecnològic de COPE Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
COPE Lleida.
Estàs informat.
El torn de l'entrevista del dia, Jaume.
Doncs som-hi, avui parlem de mobilitat urbana i aquest creixement dels vehicles de mobilitat personal, que la veritat potser són molt mediàtics, però no sabem gaire res més. L'Ajuntament s'ha apuntat a la moda de legislar aquests vehicles, però sense saber gran cosa d'ells. Al final, tots en parlem i no tenim molt bé aquest coneixement, però sí tenim impressions i opinions, però tenim dades oficials per prendre aquestes decisions al respecte? Avui amb nosaltres tenim el Gerard Valentines, portaveu de l'associació BMP Lleida. Què tal, Gerard? Molt bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
I la primera pregunta és obligada. Tenim dades dels patinets que hi ha a Lleida?
Sí, tenim dades. Tenim dades d'associats i tenim una estimació que pensem que pot ser bastant exacta dels patinets totals.
N'hi deu haver molts, no?, perquè si ràpidament l'Ajuntament s'ha afanyat a legislar.
Doncs per nosaltres no, perquè la dada, nosaltres som uns 67 associats a hores d'ara i calculem que, per l'estimació que hem fet, pel que podem anar parlant, que serem uns 100-120 patinets en tota Lleida.
Sí, que tot aquest rebombori per 120 patinets.
Sí.
I suposo que deuen anar tots alhora.
Sí, sí, suposo, perquè si no, no ho entenem.
Molt bé, doncs l'Ajuntament s'ha afanyat a legislar aquests vehicles i entenc que ho ha fet sobre algun estudi previ. Us han presentat aquest estudi?
No. Bàsicament...
No us l'ha presentat o no l'ha fet?
Vamos, per lo que tinc entès, no l'han fet. Almenys no han comptat amb nosaltres, no en tenim coneixement. Nosaltres tot ens en vam enterar molt ràpid, un parell o tres de dies abans de que es fes el ple, vam començar a parlar i bueno, es parlava, bueno, vam seguir el ple bastant en directe entre tots i bueno, creiem que això s'ha legislat d'una manera sense tindre en compte els usuaris i per això doncs estem bastant molestos perquè pensem que nosaltres podíem haver col·laborat bastant a l'hora de modificar l'ordenança municipal, l'article 59, com ho han fet.
No, i jo entenc que es tindrien de prendre les decisions sobre algun estudi, no?, de mobilitat.
Està clar, està clar.
L'altre dia vam tenir aquí el regidor de mobilitat, el Rafael Peris, i ens feia el següent argument.
El màxim objectiu és protegir l'element més dèbil, si em permeteu l'expressió, que utilitza la via pública, que som els peatons.
Bueno, és a dir, més desprotegits.
Som les persones, sí, som els més desprotegits, no? És a dir, no és en cap sentit que s'ha modificat aquesta ordenança, doncs, de sancionar, de multar, no?, de criminalitzar, si em permeteu l'expressió, no?, sinó al contrari, no?, és a dir, és regular, millorar la convivència i fer, doncs, que, bueno, que d'una manera o altra, doncs, els nostres carrers siguin més tranquils i més segurs i més confortables per tots els ciutadans.
Quina seria, bueno, hem escoltat les seues raons, suposo que els usuaris dels patinets no són aquesta canalla o habitualment no és un grup de gent que fa unes conduccions temeràries, no? Quina és la mitja d'edat dels usuaris del patinet?
Entre 30 i 35 anys. I voldria afegir que la majoria de la gent, per no dir la totalitat dels associats, l'utilitzem amb fins de desplaçament per anar a treballar, laborals, no? Per desplaçar-nos de casa a la feina, de la feina a casa, i evidentment quan tu vas a treballar, com es pot entendre, doncs vas d'una manera cívica i ordenada, com marquen les normes de circulació. No, ara comentava que es criminalitza, sí, estic d'acord que a vegades que els dels patinets, però vull dir, nosaltres a l'associació i la gent que coneixem s'utilitza bàsicament pels desplaçaments a la feina i pels desplaçaments urbans, per desplaçar-te bàsicament, no com a hobby per anar a una plaça i anar amb el patinet.
Uh-huh. Tu creus que aquest perfil d'usuaris són perillosos realment? Per no deixar-los circular per la vorera?
Si jo hagués de fer una qualificació dels associats nostres, lo que podria dir és que són gent, sobretot, que aprecien el tema de la sostenibilitat, que són gent civilitzada i que són gent que, bueno, respecte al tema de la regulació hi estan tots a favor, però volen una regulació que sigui correcta i apta perquè puguem anar per Lleida, perquè a hores d'ara, el dia 1 de gener del proper any, pràcticament queda prohibida la circulació en patins per la ciutat de Lleida.
I sobretot un dels motius principals que ho ha prohibit és una miqueta és parar aquests incidents que teòricament diu que poden haver. Escoltem què diu el regidor.
I doncs, ens hem hagut de ficar mans a l'obra per regular i evitar problemes i incidents. Tots hem sigut testimonis d'incidents, o gairebé tots, malauradament. Alguns, pues, bueno, per mala sort, alguns pues, per mal ús de la via pública, i això doncs, és el que intentem evitar.
Que vagin fent malament, però no pots adivinar la trajectòria d'una persona que està en una plaça donant toms. Entonces, si tu vas caminant, jo considero que és més perillós adivinar la trajectòria d'una persona que està en una plaça donant toms, que no adivines la direcció, que
una línia recta d'una persona que té un objectiu molt concret, que és anar a la feina i va directe cap allí.
Exacte. Entonces, el perfil d'usuari també canvia, perquè jo personalment no me n'aniré a una plaça a anar amb el patinet, perquè...
Sí, m'agrada anar amb patinet, aniré aquí avui a jugar una estoneta, sí. Aquí mitja horeta, a donar toms per aquí a la plaça.
Correcte, no? I entes, la meva opinió envers això és que, clar, si ens haguessin escoltat, doncs potser ells, no dic que us hagi fet amb mala fe, però, clar, és que no coneixes l'opinió dels usuaris i no pots regular en quan no tens aquesta opinió.
Aquí tenim un usuari del patinet, David. Tu ets usuari del patinet.
Tu vas al...
Sí, però tu vas per la plaça amb el patinet?
No, jo a la plaça voy con mis hijas a jugar y espero que no haya patinetes para que no atropellen a mis hijas, ¿vale? Porque como bien dice Gerard, buenas tardes.
Tú ets el perfil, sí, no? Que ella ens ha identificat, ¿no?
Bueno, yo llego a Lleida, me tengo que mover mucho por Lleida todos los días y voy con el patinete de un sitio a otro y
te has estalviat el coche.
Y me subo, efectivamente. Mira, esto es como todo. Es más, me tengo que poner por la acera porque el carril bici está lleno de gente andando o hablando,
o coches,
niños botando la pelota, o coches. O es más, me da miedo ir por el 11 de septiembre porque abren una puerta y vayas en bici o vayas como vayas por ese carril bici, te has pegado la de tu vida. O como vaya uno a aparcar pegando marcha atrás, pues
David,
es otra. Pero bueno.
¿T'han dit alguna cosa anant per la vorera? ¿Has tingut algun incident?
No, hasta ahora no. Hasta ahora no, ahora con lo de la legislación me siento yo mal, no miro. Porque parece que tengo la sensación que
puede
estar haciendo un bien para la ciudad, además un bien para la movilidad, para un montón de cosas, pues no veo tal. Pero bueno, es mi opinión. Gerard, muy buenas tardes.
Oye, muy para buenos que se, días
para que se entere de todo el mundo, porque hablamos, Jaume, y lo habéis explicado muy bien, y las leyes y tal, y si podemos y no podemos... ¿Qué diferencia hay con una bici? Es decir, entiendo que la ordenanza es una ordenanza que se ha modificado donde ya hay una legislación. ¿Basado en qué? ¿Basado en una bici que tampoco va a poder ir por la acera o hoy no puede ir por la acera?
Bueno,
¿pero puede ir por la calzada o no puede ir por la calzada? Vamos a ver qué
sí,
diferencias.
A ver, a Ricard, que le gustan mucho los números, por lo que puedo ver, decir que una bicicleta,
sí,
pesa de media unos 12 kilos. Sí. El patinete que el 95% de nuestros asociados tiene, que no sé si se pueden decir marcas aquí.
Es igual, sí, los Xiaomi, ¿no? Que tenemos.
Xiaomi. Xiaomi es el 95% de los patinetes que tenemos en la asociación.
Pues somos Xiaomi y yo, correcto.
Sí, exacto. Este patinete pesa unos 12 kilos. Correcto. Velocidad media de una bicicleta, unos 15, 20, 25 kilómetros, depende de si hay subida, si no, si depende de la situación, pero viene a ser esto, que es la misma velocidad que puede tener este patinete, como bien sabéis si sois usuarios de él. Entonces, para mí, diferencias entre un patinete y una bicicleta, bueno, evidentemente, aparte de las obvias, ¿no? Hablamos en cuanto a diferencias en cuanto a seguridad.
Un té pedals y el otro no.
Sí, claro, vamos, si nos vamos a poner a valorar esto, son muy diferentes, pero en cuanto a seguridad y a legislación
y movilidad,
puede haber. Yo creo que no, apenas hay diferencias porque los dos vehículos tienen el mismo peso, los dos vehículos circulan más o menos a la misma velocidad, como vosotros habéis podido comprobar, que sois personas bien normales en cuanto a peso y estatura, más o menos, quiere decir que subís Rambla de Aragón y el patinete
según, ¿no?, conoce la batería.
Correcto, ¿no? Que dices, no, es que parece que tengamos que ir con el patinete.
Pero las bicis me pasan.
Correcto, ¿no? Entonces, me pasan. A ver, no.
Pero una bici, cuando no hay carril bici,
yo creo
bici,
que las bicicletas
hace?
Están afectadas. O sigui, pensa que l'ordenança no s'ha modificat només pel patinet elèctric, s'ha modificat pel patinet elèctric, pels overboards, per bicicletes elèctriques, etcètera, etcètera.
Però ahí és on voy. Però una bici, entonces, ahora, si no hay carril bici, ¿qué tiene que hacer? ¿Bajarse y llevarla empujando, andando?
Sí, clar, igual que...
Hasta que continúe el carril bici.
Igual que per creuar un pas de peatons, una bicicleta ha de baixar, anar caminant i tornar a pujar. Ho sento, això és la norma.
Una bicicleta elèctrica.
No, un pas de peatons només se pot passar caminant. La llei diu que, encara que sigui una bicicleta normal, tu has de desbaixar de la bici, passar caminant i tornar a pujar. Això és el que diu la llei. Uh-huh. El que es fa a la ciutat, doncs ja veiem el que es fa.
Per un pas de vianants estic d'acord. Però per les passarel·les i per les voreres poden circular? Les bicicletes?
A priori no. O sigui, avui en dia a Lleida, per l'eix comercial, si tu vas amb bicicleta, et para la urbana.
Home, és que anar amb bicicleta per l'eix comercial, perdona.
Bueno,
un patinete. És una vorera ampla, o no?
Però ara us hago otra pregunta. A ver, chicos, porque yo... Claro, yo a lo mejor,
claro,
digo, no sé, soy de estos usuarios que me siento mal, ¿no? Y tal. Y digo, yo el primer día que tuve el patinete, el primero que hice fue...
Però és que no tenim cap dubte que tots els d'aquí agafaríem un patinet i una bicicleta i aniríem a la velocitat adequada, i si hi ha molta gent a l'eix comercial, aniríem lents o fins i tot pararíem. Si això ho tenim clar. Però anem a pensar en tots. És a dir, pensa que usuaris d'Overboard hi ha canalla de 12, 14, 16 anys. Que jo això els he vist. Anant per les voreres, esquivant la gent, pujant i saltant, caient i sortint disparat del tras. Per exemple...
Sí, però estem parlant d'overboard.
Sí, l'overboard entra. Sí,
és la classe A.
Sí, entra. Però la legislació s'ha fet per l'overboard o pel patinet elèctric?
S'ha fet per tot.
Sí, no, ja, clar.
El que passa és que el boom, la gota, ha sigut el patinet elèctric. La gota. Jo sé que això ho dient. A Lleida, quants usuaris creieu que hi ha aproximadament de patinet elèctric?
No, jo ho diria, 120.
Unos ciento y pico.
És que estem legislant per 100 persones.
Claro, per això te digo.
No sé jo si val la pena o no, però bueno.
O haciendo, ya no legislar, lo que estamos haciendo es que no crezca la parte de movilidad, ¿vale? No, que no crezca la parte de sostenibilidad, que no crezca el que tengas que dar en las calles del centro de Lleida, en muchas calles, 5 vueltas para aparcar, aunque sea en zona azul y pagando, ¿no? Es decir, hay muchísimos aspectos, pero ahí es donde iba, efectivamente. Es decir, las bicis, los patinetes eléctricos, si se toma todos por igual. Yo cojo y me descargo el mapa del ayuntamiento, que está totalmente desactualizado en la web, sobre el carril bici que hay en Lleida. Sí, es verdad, ¿eh? Bueno, yo por lo menos este es de hace un mes. Miento, es de hace un mes. Sí, pero también hay unas líneas azules que son los caminos recomendados. Es decir, donde no hay... ni está en proyecto el carril bici, ni hay carril bici, el propio ayuntamiento marca unas líneas azules
escolares,
¿vale? No, son los itinerarios recomendados para ir por donde no hay carril bici. Vale, ¿por dónde voy? ¿Por la acera o por la calzada?
Si es zona
pero me
30,
lo recomienda el ayuntamiento, no, que vaya por ahí.
Si es zona 30, por la calzada. Eso es lo que diu la norma. Si no, te l'endús plegat a l'esquena o caminant?
No, jo...
Això,
jo,
però això llevo, és el que diu la norma.
Jo el que llevo és el mapa, per si algú
no
tal...
Sí, 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 però vull dir que no? La llei, però... diu, la llei que entra en vigor diu això, zona 30 per la calçada. Uh-huh. Si no hi ha zona 30 i no hi ha carril bici, no el pots fer anar. Això bueno, és el que diu la llei.
Sí.
I Lleida, jo crec que la majoria de carrers són aquests. No zona 30 i sense carril bici.
Correcte, correcte. A Lleida tenim una infraestructura de carril bici i zona 30 molt deficient per la normativa.
L'Ajuntament sempre diu que té 38 quilòmetres de carril bici, però bueno, s'haurien d'analitzar.
S'haurien d'analitzar perquè...
Sí, on? Jo te dejo, te regalo un patinete i te fes la...
Seri són, però...
El mapa que comentava el David, que suposo que és el que surt a la pàgina de l'Ajuntament, sí, al Departament de Mobilitat, sí, doncs, per exemple, hi han comptades com a carril bici, perquè hi fiques tan verd, sé el color... Sí. I estan comptades, per exemple, les passarel·les que hi ha a la zona aquesta que dona davant del carrer del Nord, uh-huh, que ho contemple com a carril bici, i realment no és un carril bici, perquè aquí ens està dient a la normativa que han aprovat el passat dia 30, penso que va ser, uh-huh, el 29, que tenim prohibit... O sigui, podem anar per un cantó, podem anar pels carrils bici, que aquí ens està dient en aquest plànol, que ara l'estic veient, uh-huh, que ens ensenya el David. Aquí diu que és un carril bici, però per altra banda ens diuen que...
No
que
se pot passar per passar.
Que no es poden passar per passar a les de vianants. Entonces, també són coses que no, bueno, no acabem d'entendre. També ens agradaria que ens expliqués l'Ajuntament com a associació i que poguéssim, bueno, reunir-nos i poder entendre si podrem passar...
Nosaltres portem molts anys aquí dient que les noves tecnologies estan aquí per ajudar-nos a fer-nos la vida més fàcil.
Han d'estar per això.
Vale. No tindríem d'aprofitar en positiu aquestes noves tecnologies per fomentar la mobilitat urbana, el descongestionament del trànsit i la disminució de la contaminació?
Jo aquí personalment opino que si, o sigui, surt una cosa nova, no? La prohibim, perquè ui, ara molestarà, això pot passar accidents, fora. Bueno, sembla que sol valorem la part dolenta de o la part que ens pensem que pot arribar a ser dolenta, però no, vull dir, el patinet és una cosa que...
Saps a què em recorda, jo? Surt una cosa nova i la prohibim?
A qualsevol cosa.
A part de qualsevol cosa, jo vaig passar uns anys enrere, bueno, era l'edat dels smartphones, clar, al final fa... Tots els crios en 12, 14 anys tenen l'smartphone. Al col·le, prohibit. Estic d'acord. Dius, ostres, prohibit? O potser tenim d'educar, fer-ne un bon ús perquè el podem fer servir i perquè ens pot ajudar en el dia a dia? A més de canviar el sistema... Bueno, que han tingut de passar 10 anys...
Sí, l'altre dia vaig estar parlant...
No, bueno, si ho estan prohibint ara. S'està prohibint ara.
No, bueno, és que encara continua R, però avui ja s'estan donant centres i hi ha sistemes educatius que l'estan utilitzant...
Correcte.
Vale, per fer un bé, per potenciar l'educació.
Sí, l'altre dia vaig parlar amb el director d'un institut i li vaig comentar, ostres, estàvem parlant... Diu, bueno, això del mòbil, bueno, va sortir el tema, no? Ostres, tal... I dic, a classe, clar, el prohibiu, no? Diu, no, no. Diu, a veure... prohibint, no s'arreglen les coses. Nosaltres el que tenim que fer és ensenyar, o sigui, és una cosa que no podem fer desaparèixer, i que també els hi hem d'ensenyar quan es pot utilitzar i com en podem treure el rendiment. Uh-huh. Si ho prohibim, si no els hi deixem fent a classe, no els hi podem ensenyar, i han d'entendre com viure amb el telèfon.
Uh-huh. Bueno, avui el tema ha estat molt interessant, i com que teníem aquí en directe ens hem extès pràcticament de temps, no sé si escoltarem música o què farem, però ja una miqueta per anar acabant.
A mi m'interessa sobretot una cosa, com a associació, l'ordenança aquesta està en període d'al·legacions.
Correcte.
Per tant, no està aprovada com a associació.
Quines accions teniu pensades fer?
Bé, començarem pel principi, i us explicaré que... bueno, com a associació tenim pensat presentar al·legacions, però com que també hi ha una part afectada, que són les bicicletes, encara que amb menor mesura, hem pensat parlar amb ells, que aquest proper dissabte tenim una reunió, i les accions fer-les conjuntament amb l'associació En Bici per Lleida i a nosaltres. En principi hem parlat i tenim clar que el que volem fer és presentar al·legacions. A dia d'avui, precisament encara penso que... Bueno, ahir ho vaig mirar per última vegada, avui no ho he mirat. No estava publicat al BOP, encara. Entonces, quan es presenti al BOP tenim un període de 30 dies per presentar al·legacions i també valorar la, la possibilitat de presentar una moció.
Una mica ja per acabar. On els usuaris que encara no estan associats o documentats perquè es puguin contactar amb vosaltres, com ho poden fer?
Molt fàcil. La manera més senzilla és ficar-se al Facebook, V-MP Lleida, i allí trobaran l'enllaç on, on realment tenim el dia a dia, on fa xup-xup, que és el grup de Telegram. Allí trobaran el codi QR per poder-se unir al grup de Telegram. També a Instagram, V-MP Espai Lleida, igual també a Facebook, és V-MP Espai Lleida. I allí doncs, es podran ficar fàcilment en contacte amb nosaltres i associar-se de manera gratuïta.
Gerard Valentínez, portaveu de l'associació BMP Lleida. Gràcies per compartir totes aquestes històries que estan passant en aquest moment aquí a la ciutat.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs Jaume, avui ho farem diferent. Ja t'he dit que ens n'anem a l'any 2003, que ens n'anem a escoltar un tema d'Erasmus que es diu In the Shadows.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I t'ho dic ja directament perquè hem d'anar directe a la efemèride i ja acabant, com el
bueno,
que
pues
diu.
Bueno, pues deixa el de fons. Sí. I així el David... quin any anem, David?
Mira, nos vamos...
Molt enrere.
Como no, un día como hoy del año 88, vale, del 1988.
Bueno, ya fa 10, ya fa 10.
Ojo,
Fa 30 años.
Pues mira, el USA Today... Sí. En el periódico, ahí en primera plana, la primera plana era: el gusano Morris ha infectado a 6.000 equipos informáticos a través de una cosa llamada Internet.
Ostras.
Acojonante, ¿eh? Uy. A través de una cosa, one thing, what coming back, Internet. Es decir, en una cosa llamada Internet, que se han conectado unos tíos locos, y ha llegado uno, el Morris, y ha infectado a 6.000 equipos.
A l'any 88, Internet no había llegado a España, ¿eh?
Yo tenía pelo, pero había nacido, joder, tenía conciencia.
Sí, sí, pero Internet no el teníem a Espanya.
No,
ni,
que no
ni
teníem.
Ni l'infobia, eh?
Ni de broma.
Ni infobia ni broma. Havia encara, eh? Uh-huh. Li faltava poc, però no havia arribat, eh?
No, 90 i algo. 90...
Per això t'ho dic, eh?
Ahí teníamos el Amstrad PC 1512 i el Commodore 64.
El que em sembla curiós és que a internet hi hagués quatre equips connectats a Estats Units i hi hagués algú que hagués inventat el gusano.
Efectivamente.
Un virus, vamos, per entendre.
Un virus, el primer virus, ahí lo tenéis.
És com no tenim arreu.
Propagado por esta cosa llamada Internet.
David Cáceres, anem cap a l'espai tecnològic, al carrer Segó via número 4 o a 3w.espaitecnologic.cat. Gusanos no.
No nos han traído.
Pero seguretat sí, ¿eh?
Escucha, sí que hay gusanos.
Ah.
He visto unos gusanos que son un pendrive de 32 GB súper chulos. ¿Vale? Miraremos a ver si hay en forma de patinete, porque esto para la asociación puede venir fenomenal para ir actualizándonos el software todos allí. Y como no, ya sabéis, accesorios absolutamente para todo, porque lo que antes eran soportes para el manillar de la bici y para el móvil, pues ahora es el soporte para el manillar del patinete, claro, para la bici. Si es que los auriculares inalámbricos que hay que llevar, porque nos pueden llamar por teléfono, como no, accesorios hasta para llevar a los niños y a los abuelos, para ir todos explicadito y montadito.
Espaitecnologic.cat, al carrer Segovia 4. David Casero, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, buenas tardes.
Gerard, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I en Jaume, les redes sociales, todas las noticias,
sí,
enlace a la web, como no, y al Facebook de VMP Lleida.
Ja està. I dimecres que ve, més.
Doncs apa, que nosaltres arribem a les dues. Espero que hagueu compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio i us hagi agradat. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, 12 i 20. Demà dijous ja, 8 de novembre, a hores d'ara, 16 graus a la ciutat de Lleida. Seguiu ben informats a les sintonies de la cadena COPE. Amb tot plegat, que acabeu de passar un bon dimecres.
Hay que guardar los décimos, que ara llega ya...